Són les 9 del matí. Bon dia, Catalunya, i bon any 2024. Per tots aquells que ja no podeu dormir més, pels que treballeu, pels que us heu llevat d'hora per fer el dinar, pels que heu posat el despertador per fer esport, inconscients vosaltres, però també per aquells que encara no us heu ficat al llit, o bé perquè torneu ara de festa i esteu acabant de rematar els xurros amb xocolata, o bé perquè us heu passat la nit treballant, per tots vosaltres, aquí estem. Som aquí. La pregunta és si a l'altra banda...
Hi ha algú?
Esperem que sí. Segur que sí. Comencem 3 hores de ràdio en directe, fins al migdia, fins a les 12. És a dir, com sempre, any nou, vida nova, diuen. Potser sí, però també hi ha coses que no canvien, com aquest programa que aquí segueix. Perquè després d'avui, ve demà, i demà passat, i l'altre, i divendres, i ole ole el cap de setmana, i els Reis, i tornarà el Basté, i seguirem, i una setmana, i una altra, i una temporada més, fent el que més ens agrada. Amb vosaltres, sobretot, que sempre hi sou. I què farem ara, en aquest especial en directe del món RAC1? Doncs, primer, us explicarem el més destacat que ha passat al món a les últimes hores. Després, David Broch, Alejandra Palés, Pere Mas i Víctor Amela, per parlar i repassar el més destacat, el més divertit i el més grotesc, sobretot d'aquesta nit a la tele. Tots hem vist unes campanades, tots hem vist una cadena, hem mirat una cadena, però què ha passat a la resta? També la mort de Colita, la nova patacada de la Grossa. També desfilaran per aquí el Tian Riba i el Fernando Polo de Mundo Deportivo, que trauran l'agenda per marcar les dates i els moments clau que ens esperen aquest 2024. I també hi serà l'Arnau Tordera per parlar de... Ell ahir penjava xarxes, començant l'any amb una bona marxa. Sí, és el que heu pensat. A partir de les 11, un nou secret de l'èxit, doncs. I ara de seguida tota la informació, però abans el desig. Fa uns dies, a la redacció del Món RAC1, xerrant de tot i de res, com fem habitualment, algú va demanar per una bona notícia d'aquest últim any. I es va fer el silenci. No ens sortia res en aquell moment. Potser perquè estem sobreinformats i a vegades ens costa. També pot ser. Però la realitat és que va costar horrors. Finalment la van treure, però en aquell parell de minuts o més en blanc, tots van pensar, aquest silenci és molt significatiu. Hi ha bones notícies, evidentment, moltes. Han passat coses molt bones al món. Però seria ingenu obviar que el món està com està. Per tant, si voleu, brindem per un 2024 en què no costi tant recordar una bona notícia. Són les 9 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 1 de gener del 2024, primer matí de l'any, primer al món a recordar.
Un matí, un 1 de gener que comença amb núvols abundants, amb poc fred, fa fred, però amb poques glaçades a l'interior del país i amb, encara amb alguns ruixats al nord de les comarques de Girona, després dels que han afectat també sectors del Vallès al llarg de la nit matinada, van a menys, van a la baixa, també els núvols aniran desapareixent al llarg del matí, tot i així el migdia, malgrat que en conjunt farà sol, l'ambient serà fred, de 8 a 13 graus en la majoria dels casos, 14 a 15, tot estirà a 16 a la costa i al prelitoral.
I en el trànsit, Sílvia de l'Amo.
Hola,
Sílvia, que no et sentíem.
Endavant. Hola, bon dia, perdoneu-me, havia perdut un moment. Per cert, comencem desitjant-vos a tots i a RAC1, sobretot, que tingueu un gran 2024.
Igualment.
Per la nostra part, només comentar que en aquests moments tenim bancs de boira una mica densos a la C32, entre la zona d'Arenys de Mar i a Sant Vicenç de Montalt, i hi ha hagut a la C32 un accident en concret cap a les 8 i escaig, i en veiem per càmeres que entre Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat perquè estan reparant tot el que és el tema dels danys de l'accident. Pel que fa a la resta de vies no hi ha incidència. Lamentablement, la nit d'ahir es va produir un accident mortal amb 3 persones mortes a la comarca de l'Alt Empordà, però en aquests moments hem de parlar de circulació còmoda i fluida.
De seguida...
Que tingueu bon dia.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, com sempre, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara fem balanç d'aquesta nit de Cap d'Any que ha passat sense grans incidents i repassem els millors moments de la transmissió de les campanades a la televisió, que ens han tornat a deixar grans moments. Però abans, una notícia d'última hora, l'acabem de saber de fa molt pocs minuts. El Japó acaba d'activar l'alerta per tsunami després d'un fort terratrèmol de magnitud 7.4 i una rèplica de 6.2 pocs minuts després i una de recent d'una magnitud d'aproximadament 5. Les autoritats japoneses preveuen onades de fins a 5 metres d'alçada a pràcticament tot el litoral occidental a les properes hores. El sisme s'ha produït fa menys d'una hora, a les 4:10 de la tarda, hora japonesa, 8:10, hora catalana del matí, a la prefectura d'Ishikawa, a l'illa de Honshu, que és la més gran del país. El govern japonès demana als ciutadans que viuen més a prop del mar que busquin ràpid, tan ràpid com puguin, refugi en zones elevades, i la cadena de televisió pública del Japó ha començat una programació especial per informar minut a minut. Per tant, aquesta és la notícia d'última hora. Alerta per tsunami al Japó després d'un fort terratrèmol de magnitud 7.4. Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
Si tens més detalls.
Sí, a veure, aquesta profunditat, magnitud 7.4, ho deia, no fa ni una hora que s'ha produït, aquestes dues rèpliques, la més recent fa uns 25 minuts, com deies, de magnitud 5.2 en aquest cas, i destacada la profunditat, uns 10 quilòmetres, perquè sempre parlem de la magnitud, però també és important a quina profunditat s'ha produït. Uh-huh. Recordem, per exemple, el gran terratrèmol del març del 2011, en aquell cas va ser de magnitud, en un primer moment es va dir de 7.9, però van acabar pujant a 8.99, recordem, pràcticament 16.000 morts, pràcticament...
Jo crec que en aquell moment és el que... Almenys nosaltres, quan hem vist la notícia, és el que ens ha figurat
el cap.
Imagino que ara la gent a casa, quan ha escoltat alerta per tsunami al Japó, la primera imatge que ve al cap és 2011, és Fukushima.
Exactament. Sí, en aquell cas va ser un terratrèmol que es va produir a uns 130 quilòmetres mar endins, damunt del mar, enfront de la costa del nord-est del país. Estaríem, per tant, en aquest cas, parlant que el tsunami va impactar a la costa oriental del Japó. En aquest cas, el terratrèmol, insistint, de magnitud 7.5, hi ha un parell de rèpliques importants a uns 10 quilòmetres de profunditat, s'ha produït no damunt del mar, sinó a terra ferma, en aquesta zona del centre del país, en aquesta illa, al centre de l'illa de Honshu, en una península, a la península de Noto, que hi ha al litoral, en aquest cas, de l'oest del Japó. Hem d'estar pendents perquè s'aniran succeint rèpliques. En aquell cas, el 2011 hi va haver més de 13.000 rèpliques. Mm-hmm. Haurem d'anar veient què passa les properes hores, i pendents d'aquestes onades que haurien arribar, sobretot al litoral, insistim, de l'altre cantó, mm-hmm, del 2011, al litoral de l'oest del país. Mm-hmm.
Aquestes rèpliques que ara comentava l'Abel, el terratrèmol inicial, magnitud 7.4, una rèplica de 6.2 pocs minuts després, i ara fa poquet també en teníem una altra. Moltes gràcies, Abel.
Fins ara.
Després repassem la previsió meteorològica aquí a casa nostra i actualitzarem en bona mesura quan tinguem noves informacions sobre aquest tsunami al Japó. Anirem informant. Recordem, ara mateix on estan pendents de l'arribada d'aquest tsunami, amb onades que podrien arribar fins als 5 metres, i aquest avís tan clar i tan directe del govern japonès demanant als ciutadans que viuen més a prop del mar, aquells ciutadans que viuen en poblacions de costa, que busquin refugi en zones elevades. Són les 9:08. Pel que fa a la resta d'informació, aquí a Catalunya, la nit de Cap d'Any s'ha celebrat arreu del país sense grans incidents. Fins a la 1 de la matinada, el 112 havia rebut poc més de 2.000 trucades, per tant, un ritme similar al de l'any passat. La majoria s'han concentrat a l'àrea de Barcelona, però, malgrat el dispositiu que havia desplegat el Departament d'Interior, amb milers d'agents i el triple de telefonistes d'emergències atenent trucades al 112, les últimes hores han estat relativament tranquil·les, tant a la capital com a la resta de ciutats del país. Ja tenim en línia el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, per fer balanç d'una nit que sempre és moguda per la policia i els serveis d'emergència. Encara no sabem quantes detencions s'han fet aquesta nit, però hores d'ara no ens costen ni aldarulls ni baralles d'estacalbes. Ara de seguida saludem el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer. Sens dubte, la pitjor notícia d'aquest cap d'any és l'accident mortal que es va produir ahir al vespre, a les 8, en una carretera de l'Alt Empordà, la GI 610, ho ha avançat aquesta nit a la periodista Nana Ponsí. Un cotxe va volcar per causes que encara es desconeixen a l'alçada de Palau Saverdera i els tres ocupants que hi anaven van morir. Eren un pare de 46 anys, el seu fill adolescent i un amic del noi, tots dos de només 16 anys. Pare i fill eren de Garriguella, un petit poble de l'Alt Empordà, i l'altre noi era de Roses. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos, del SEM i dels bombers, però encara no sabem què va passar exactament perquè el cotxe perdés el control i volqués en una carretera secundària amb tanta mala sort que morissin tots els ocupants. Aquesta matinada, a quarts de set, s'ha produït un altre accident, en aquest cas a la Ronda Litoral, poc després de la sortida de Ciutat Vella en direcció al Nus de la Trinitat. A hores d'ara desconeixem si hi ha ferits, però sí que ha calgut tallar els dos carrils de la Ronda en aquest punt en sentit Besòs. El trànsit s'ha reobert ara fa una hora, com ens explicava la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit, i ara la situació ja s'ha anat normalitzant mica en mica. Aquest accident i el de l'Alt Empordà són els dos episodis més destacats, més negres d'aquestes últimes hores a les carreteres. La de Cap d'Any, com dèiem, és una nit de molta mobilitat i ja sabem que barrejar festa, alcohol i cotxes no és mai una bona recepta. Per evitar incidents, els Mossos d'Esquadra han muntat 85 controls d'alcoholèmia i drogues a les últimes hores arreu del país. De fet, a aquesta hora encara n'hi ha alguns d'operatius i la previsió és que acabin d'aquí una estona, a les 10 del matí, per tant, d'aquí 50 minuts mal comptats. I a més, això no serà tot. El Servei Català de Trànsit també ha anunciat que reforçarà la vigilància en les carreteres al llarg de tot el dia per evitar accidents, especialment durant la tarda i la nit, que és quan hi acostuma a haver la majoria, els més greus, coincidint amb l'operació tornada. Trànsit calcula que divendres van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 210.000 vehicles i, esclar, avui molts hi tornaran. Per tant, des dels Mossos d'Esquadra i també des d'aquí demanem màxima prudència i responsabilitat al volant. Saludem, ara sí, a aquesta hora el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer. Senyor Ferrer, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Es confirma que la nit ha estat tranquil·la, sense aldarulls ni incidents violents importants?
Sí, correcte, efectivament. Ha estat una nit tranquil·la, sense incidents destacats. I per tant, el més destacat és que hem tingut milers de servidors públics que han treballat una nit de Cap d'Any, doncs en la que afortunadament hi ha hagut doncs pocs incidents, doncs això, tipus d'aquestes baralles o incidents de desordres públics. El més destacat i lamentable és l'accident, com comentava vostè, d'ahir a l'Alt Empordà, que van morir tres persones, en què el cotxe va volcar, va quedar molt, molt mal parat i no es va poder fer res doncs, per les seves vides, en què hi havia doncs, un major, una família i dos menors, un fill seu i un altre, un amic de la família. És el més destacat i més greu de l'amic, sí.
Sens dubte. Senyor Ferrer, sabem, ara que vostè parlava d'aquest accident a l'Alt Empordà, sabem ja què ha passat? Quines són les causes de l'accident?
Ho estem investigant. Segurament hi ha components doncs, associats a la velocitat, però en aquest moment doncs, encara estem amb les tasques d'investigació i, per tant, doncs, les conclusions les tindrem més endavant.
Mm-hmm. Un dels punts calents era l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, on s'han aplegat milers, centenars de milers de persones aquesta nit. Han funcionat bé els controls a l'accés per evitar que ningú hi entrés amb ampolles de vidre ni objectes metàl·lics? Entenc que sí, no?
És a dir, hi havia un dispositiu bastant dimensionat. De fet, en el conjunt de Catalunya teníem un dispositiu de gairebé un 15% més d'agents del cos de Mossos d'Esquadra, en aquest cas, que l'any anterior. I, doncs, en el cas de Maria Cristina, que és on hi havia l'acumulació de més de 100.000 persones, doncs es va poder fer un dispositiu a l'alçada, es va poder fer els filtres deguts. A partir d'una certa hora, doncs, sempre hi ha algunes baralles i disfuncions internes, doncs, fruit de l'estat etílic d'algunes persones que acaben, doncs, amb petites baralles. Però és cert que el dispositiu va funcionar. A les 3 del matí la circulació estava restablerta a tot l'entorn i, per tant, el balanç en aquest sentit és positiu. Sí, sí, sens dubte.
Deien que fins a la 1 de la matinada el 112 havia rebut unes 1.500 trucades, que és un ritme similar al del Cap d'Any passat. Per què era la majoria d'incidents, senyor Ferrer?
Bueno, la major part d'incidents a partir d'un cert moment de trucades és per molèsties, sorolls, estigma o baralles d'aquestes de baix nivell, que sí que doncs, fan que hi ha la gent truqui. Ara, jo tinc informacions de fa un parell d'hores, doncs han superat les 4.500 trucades. Però com deien, com que el dispositiu es tanca a les 10 del matí, doncs algunes d'aquestes dades encara pot ser que s'estiguin actualitzant durant aquestes hores. És evident que el pic d'incidents en qualsevol cas ja, diguem, s'ha sobrepassat i, per tant, doncs ja no hi haurà grans oscil·lacions. Mm-hmm. Però són la major part de trucades, doncs, o per molèsties o per baralles.
Mm-hmm. Aquestes 4.000 trucades, aproximadament, que de fa un parell d'hores del 112, tampoc és res excepcional en una nit de Cap d'Any.
No, és una de les nits, el 112 precisament és una de les direccions que dimensiona el seu servei, i la nit de Cap d'Any i la nit de la Ratlla de Sant Joan, doncs ja hi ha més operadors precisament per afrontar aquest pic de trucades, però no és perquè hi hagi més res destacat del que és habitualment, vull dir, senzillament és una nit de moltes celebracions, de moltes trobades arreu, i quan sorgeixen incidents, doncs el mateix incident fins i tot genera diverses trucades, i per tant es necessita tenir un servei dimensionat per poder atendre qualsevol contingència, i per això el 112 doncs dimensiona també el seu personal, igual que ho fan tots els cossos de seguretat d'emergències, Mossos d'Esquadra, totes les policies locals, bombers, el SEM. És una nit especial en què tots ens hem de dimensionar per poder donar resposta i poder garantir la seguretat doncs del país, no? I això és el que es fa, i doncs si afortunadament després d'això doncs podem tenir un balanç positiu, doncs com és el d'aquesta nit, lamentant l'accident, doncs a més que més, no?
Estem parlant amb el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer. Senyor Ferrer, més enllà d'aquest accident tràgic de l'Alt Empordà que ara hem comentat, i també d'aquest altre accident que s'ha produït a la Ronda Litoral, poc després de la sortida de Ciutat Vella en direcció al Nus de la Trinitat, hi ha hagut altres accidents importants aquesta nit o matinada, o només aquests dos?
Aquesta matinada hi ha hagut un accident amb un cotxe de Mossos implicat, i fa una estona estava parlant amb els comandaments, doncs perquè els dos Mossos estan ingressats amb un anell amb una fractura d'húmer, i ha estat al centre de Barcelona, el cotxe de Mossos ha acabat volcant, i afortunadament doncs, són ferits, diguem, del cos de Mossos d'Esquadra, que s'estan sent atesos, que la gravetat doncs, a priori no sembla molt greu, però amb una fractura d'húmer doncs, estic pendent doncs, de la seva evolució i de l'altra del diagnòstic. Però no hi ha accidents mortals arreu. Vull dir, acabem, tancaríem la nit, diguem, el balanç amb aquest accident mortal amb les tres persones mortes, i després, doncs, algun ferit greu en accidents ja menors.
I què ha passat, en aquest cas, en aquest últim accident que ara vostè comentava, perquè un cotxe dels Mossos acabi volcat?
Un xoc lateral amb un taxi, i en aquest xoc el cotxe ha volcat, i doncs els agents han quedat a dintre, han pogut sortir, però estan sent atesos en aquest moment a l'Hospital Clínic, que un d'ells encara està al box, i per tant no tinc més informació.
D'acord.
Però és un accident aparatós. És un accident aparatós, i el cotxe ha acabat volcant, anava a un servei.
Ara explicàvem que els Mossos han organitzat aquesta nit 85 controls d'alcoholèmia i drogues a tot el país. No sé si a aquesta hora, quan passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí, han fet balanjada, si s'han denunciat molts conductors per conduir beguts o drogats, i s'han enxampat gaires en aquests controls.
Tenim les dades, vostè deia els 85 controls que s'han fet durant la nit, del balanç, jo tinc les dades fins a les 6 del matí, com comentàvem, s'han fet aproximadament un miler de lectures d'alcoholèmia, i hi ha hagut 29 lectures positives, algunes d'elles de penals, algunes d'elles en l'àmbit administratiu, però sobre el miler de lectures que rondarien doncs, la nit, hi ha aquests 29 positius.
Això entra també dins de la normalitat, senyor Ferrer?
Diguem, la normalitat hauria de ser que la gent no vegi quan
hagi òbviament. De
perquè després, si no, hem de lamentar. No puc donar per normal a 29 lectures d'alcoholèmia positives i algunes d'elles penals.
Totalment.
Perquè després, malauradament, hem de lamentar accidents doncs, els que tots ens en lamentem, i llavors ja és massa tard, no? Però diguem, no sobresurt, si podem dir-ho així, de xifres o de supòsits anteriors o equivalents.
Aprofitant que tenim el director general dels Mossos d'Esquadra en línia, a banda, aprofito també per agrair-li la predisposició d'atendre el món a RAC1 a aquesta hora del matí de dia 1 de gener, però per altra banda també m'agradaria preguntar-li sobre un parell de qüestions més. La setmana passada explicàvem que un jove conflictiu, tal com se l'havia catalogat des de la policia, s'havia escapat d'un centre de menors durant una visita al metge de la Vall d'Hebron. Es va filtrar que fins i tot havia agredit un dels agents. Se sap a hores d'ara si ja han trobat aquest jove, o si en tot cas es té alguna idea d'on pot estar?
Seguim amb la seva cerca, i no donaré més informacions al respecte.
Què va passar exactament, però, perquè un jove pogués fugir d'aquesta visita a la Vall d'Hebron, quan a més anava acompanyat de la policia? També es va dir que poca estona després, a poca distància de la zona dels fets, s'havien trobat les manilles. Què va passar exactament?
Bueno, les circumstàncies concretes en aquell moment, quan hi ha una visita mèdica, els Mossos acompanyen el pacient, no sempre estan exactament al costat de la persona, perquè a vegades hi ha proves mèdiques que requereixen doncs, garantir la privacitat d'aquella persona, i es poden produir doncs, diferents supòsits, i un d'ells és el que va passar aquí, en aquest cas, que es va escapolir, però per això hi ha el dispositiu de cerca i espero doncs, que se'l pugui localitzar.
D'acord. A Madrid, dissabte passat, també es va escapar un sicari, el Pastilla, un sicari que també des de la policia espanyola se l'ha catalogat de molt perillós, es va escapar de la presó del Calameco. La policia espanyola els ha demanat ajuda per localitzar-lo en algun moment? Saben si ha passat per Catalunya? Tenen alguna informació al respecte?
Bueno, quan hi ha persones amb recerca, els cossos policials sempre compartim la informació. I per tant, doncs, a partir d'aquí doncs, estipulen els canals de comunicació i coordinació operatius oportuns doncs per que qualsevol informació tots els cossos policials la tinguin i puguem donar una resposta adequada en cas doncs, que transiti per Catalunya aquesta persona.
D'acord.
Però això és una qüestió doncs, que evidentment és un àmbit molt operatiu, reservadíssim, i que, doncs, que espero que, doncs, que la feina policial doncs, pugui donar els seus fruits en el seu moment.
I una última pregunta. Avui, aquest matí, també ens hem trobat amb una notícia, que és que els Mossos d'Esquadra han alertat de la difusió d'una partida de bitllets falsificats a Catalunya. Són tots ells de 20 euros. Saben quants n'hi ha en circulació i com els podem identificar?
No. Bueno, en la mateixa peça que Mossos va difondre, es donen algunes peces sobre la codificació, algunes qüestions. La veritat és que la falsificació de moneda, doncs, és una cosa doncs, que encara que cada vegada sigui més difícil perquè la tecnologia i els mateixos bitllets cada vegada incorporen més mecanismes de garantia per detectar si són falsos, la veritat és que pel ciutadà es pot fer en alguns casos molt, molt difícil passar desapercebut el que un bitllet sigui falsificat. El cos de Mossos d'Esquadra aquest any passat ha fet intervencions i dispositius policials doncs, per resoldre casos que transcendien diguem l'àmbit del territori català de gran magnitud efectivament en l'àmbit de la falsificació de moneda, i és un àmbit doncs, que la divisió d'investigació criminal persegueix i que per tant doncs, més enllà de demanar prudència als ciutadans doncs, que en la mesura que puguin, si algun d'aquestes pistes amb la codificació els serveix per detectar o sospitant un bitllet fals, la policia d'investigació precisament aquest any passat, el 23, ha acreditat uns molt bons balanç en fent investigacions i dispositius doncs, per desmantellar entramats criminals que falsificaven monedes bitllet, diguem, a l'euro.
Clar, jo ara puc entendre que algú que ens estigui escoltant digui, hosti, i si ens n'intenten colar un, si pel que sigui tenim la bona sort de detectar-ho, o clar, anem a pagar en algun establiment i des de l'establiment ens diuen aquest bitllet és fals, què hem de fer?
És difícil saber d'on t'hagi pogut arribar, sabràs doncs, qui te l'ha pogut donar perquè potser està donant canvi en alguna altra botiga, però s'ha d'informar la policia i la policia doncs, ja procedirà a tenir les informacions per intentar anar estirant del fil fins a recuperar diguem, el grup que pugui estar al darrere organitzat.
D'acord. Pere Ferrer, director general dels Mossos d'Esquadra, bon dia, i de debò que li agraeixo molt que hagi atès la trucada del món a RAC1 aquest matí de 1 de gener del 2024.
I com li deia, molt agraït a tots els servidors públics que ja tenien treballat. Molt bon dia a tothom i molt bon any.
Una forta abraçada, bon any per vostè també. 9 i 23, com ara explicàvem, un dels punts calents de la nit de Cap d'Any és sempre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, és el punt del país on s'acumulen més persones per seguir les campanades. Aquesta nit l'Ajuntament de Barcelona calcula que s'hi han aplegat 120.000 persones per acomiadar l'any i celebrar l'arribada del 2024. Allà, a més de fer les 12 campanades i menjar-se el raïm, han pogut gaudir d'un espectacle de pirotècnia i drons que ha omplert el cel de Montjuïc de llum i so. Com ara ens avançava Pere Ferrer, la nit en aquell punt ha estat relativament tranquil·la, igual que la resta del país. De fet, fonts de l'Ajuntament de Barcelona confirmen a RAC1 que no tenen constància d'incidents remarcables. Però, vinga, va, anem al tema. Tot i la multitud que s'acumulava ahir a l'Avinguda Maria Cristina a Barcelona i a tantes altres places i carrers de pobles i ciutats de Catalunya, segur que molts ahir vau seguir el capdany des de casa, enganxats a la tele, amb família, amb amics, pendents a la litúrgia habitual, amb les campanades i el raïm. A TV3, el cantant Miqui Núñez ha repetit com a copresentador per segon any consecutiu, aquest any acompanyat per Laura Escanes.
Quina passada!
Un dels moments destacats de la nit està quan tots dos s'han amagat darrere un cartell de publicitat per simular que es feien un petó, o bé quan Miqui Núñez ha demanat un any ple de sexe, la seva prioritat absoluta pel 2024.
Doncs el 2024 li va d'anar sexe. D'acord? En primera posició.
Molt bé, doncs digue'm una altra cosa així per...
Val. En segona posició m'agradaria demanar, no ho sé, potser sexe.
Miqui, em sembla molt bé, eh? Jo sí. També, o sigui, perfecte, però...
Sí.
No sé.
Val, no, en tercera posició, i si em queda temps, doncs... Sexe, també. No, poca broma.
A Televisió Espanyola, Ramon García, que ha tornat a presentar l'entrada al nou any, no ho feia des del 2018, l'ha acompanyat la cantant Ana Mena. I també els ha acompanyat és la futbolista Jenny Hermoso, una de les protagonistes d'aquest any, sens dubte, pel petó no consentit que li va fer Luis Rubiales durant l'entrega de medalles de la final del Mundial de Futbol Femení. Hermoso ha volgut donar les gràcies a tothom per la solidaritat que ha rebut i ha demanat un 2024 amb més igualtat.
A todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de solidaridad y de igualdad, y sobre todo, si me permitís, felicitar a mis compañeras por el logro que conseguimos al ser campeonas del mundo, que esto nos hizo, pues lo hicimos con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y todo el empoderamiento que pudimos. Y para este 2024 me gustaría que este empoderamiento llegara a todas esas personas, para que este año nuevo sea un nuevo comienzo y traiga muchos títulos e igualdad para todos.
Pel que fa a Antena 3, que ha posat un any més la parella de presentadors formada per Alberto Chicote i Cristina Pedroche, un duo que li havia garantit el lideratge de la nit els últims anys.
I 12, ahora sí, feliz 2024.
Pedroche, que ha tornat a acumular totes les mirades amb la seva habitual cerimònia de presentació del vestit de cap d'any. Aquesta vegada un disseny que volia emular una mena d'onada.
Y tengo por aquí yo, ya veréis. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Soy agua! ¡Soy una ola! ¡Soy como las olas uterinas que me trajeron a mi hija!
¿Agua, todo?
No, es agua. Es
aquest matí, per cert, en una entrevista al Huffington Post, el director creatiu d'aquest vestit, el vestit de la Pedroche, que es diu Josi, ha explicat que han utilitzat materials 100% orgànics i reciclats. L'objectiu, diu, era visibilitzar la necessitat d'un canvi en les polítiques de gestió de l'aigua a Espanya. Això en Antena 3, hem repassat també Televisió Espanyola, hem repassat, òbviament, TV3, però, mentrestant, a Telecinco, Jesús Calleja i Marta Flix desitjaven un feliç 2024 en diversos idiomes.
¡Feliz año 2024! ¡Feliz año nuevo!
¡2024! ¡Urte de Río!
¡Bon any!
¡Feliz año nuevo!
¡Feliz 2024! ¡Sevilla, España, todo el mundo!
Calleja i Flix eren l'aposta conjunta de Telecinco i de 4 per intentar prendre el lideratge a Antena 3, però com que avui és festiu encara no tenim les audiències i haurem d'esperar a demà per saber si n'han sortit. O vés a saber si Víctor Amela, si David Brock, si Alejandra Palés o Pere Mas tenen alguna mena d'informació i ens els podran avançar, tot i que és complicat, però mai se sap. Recordeu, a partir de les 10 del matí, Broc, Palés, Amela i Mas per repassar tota la nit de campanades. Ens queda la sexta, els encarregats de donar la benvinguda a l'any, en aquest cas eren Cristina Pardo i Dani Mateo.
I
és el tercer cop que la periodista i l'humorista repeteixen presentant les campanades a la sexta, però no tot són televisions tradicionals. Ja sabem que el fenomen de les retransmissions en directe per Twitch, per exemple, no para de créixer, sobretot entre els més joves. Aquesta nit, diversos streamers també s'han animat a presentar les campanades als seus canals. L'expectativa estava centrada, sobretot, en el programa en directe d'Ibai Llanos i de Gref, que són dos dels creadors de contingut més populars de l'Estat. Tots dos han felicitat el cap d'any des de Port Aventura.
¡Feliz 2024!
Tot plegat en una nit sense cap de les pífies que a vegades també esquitxen les retransmissions de les campanades. Qui també es va passar la nit al davant de la tele fent zapping seguint les campanades és la crítica de televisió del món RAC1, Mònica Planes.
1. A TV3, campanades amateurs i presentadors molt justets. 2. A Televisió Espanyola, Jennifer Hermoso, símbol feminista d'enguany, portant-li la capa a Ramon García. Visca la modernitat. 3. Antena 3, cínica com sempre. Soliloqui solidari de Pedroche per vendre'ns el seu striptease de pa sucat amb oli. Gràcies. 4. A Telecinco, Flix i Callejas desorientats i passats de moda. 5. A La Sexta, l'ego de Dani Mateo s'oblidava que no presentava sol. 6. En els brindis, cava 2, cervesa 3. Només les públiques brinden amb cava. 7. Les presentadores continuen passant molt de fred. Molt feminisme, però guanya la cosificació. 8. Telefònica, la gran protagonista a l'hora de menjar el raïm. Coca-Cola només resisteix a Telecinco. 9. Perdura la fascinació tronada per la Puerta del Sol. 10. Nacho Cano premi el reciclatge. Ha ressuscitat l'èxit un any o més per Telecinco. Mecano no llora, Mecano encara factura. 11. Potser ja ha arribat l'hora que no cal que ens expliquin ni els quarts ni el Carilló perquè ja ens ho sabem de memòria. I 12. Ningú gosa innovar en cap sentit. Parelles home-dona des del lloc de sempre, amb els tòpics de sempre i les campanades que són televisió vintage.
Moltes gràcies, Mònica Planes. Són 9:45 del matí. D'aquí mitja hora mal comptada, potser una miqueta més. Com deia, repassarem els millors moments de les campanades i en farem balanç amb la resta de crítics de tele del programa. Víctor Amela, David Broc, Alejandra Palés i Pere Mas. Agafeu-vos fort perquè ja ens han dit que venen amb ganes de sucar i pa. I l'altra cita tradicional de cap d'any és el sorteig de la grossa, que se celebra al migdia del dia 31, 12 hores abans de la mitjanit. El d'ahir era el desè ja sorteig de la grossa, un premi que la Generalitat va posar en marxa l'any 2013 per intentar competir amb la loteria espanyola. Doncs bé, el desè aniversari de la grossa va quedar força deslluït, com a mínim, perquè només s'havien venut dos bitllets del número guanyador, que era el 8.702. És el segon cop que el premi gros del sorteig punxa. El 2014, el número premiat amb la grossa directament no es va vendre enlloc. Llavors tots els diners es van dedicar a polítiques socials de la Generalitat, però el govern era conscient que deixar el primer premi desert no ajudaria a consolidar el sorteig i per això des del 2015 hi ha menys números en joc. És una estratègia que havia permès que les últimes edicions repartissin diversos bitllets de la grossa fins que ahir el sorteig, doncs, com dèiem, va tornar a punxar. Recordem, del primer premi, per tant de la grossa, només s'havien venut dos bitllets d'aquest 8.702. Dos bitllets només. Ara bé, malgrat que aquest revés deslueixi el sorteig, avui hi ha dues persones a Catalunya una mica més riques perquè el dècim guanyador de la grossa està premiat amb 200.000 euros. Un dels afortunats és de Sant Boi de Llobregat, on es va vendre un dels dos bitllets, i l'altre no sabem on viu perquè va comprar el 8.702 a través d'internet. Però el bitllet de la grossa no és l'única alegria que ells van emportar a Sant Boi. Resulta que la sort va trucar dues vegades a la porta de la ciutat del Baix Llobregat perquè el primer premi de la dupla, que va destinada només per clubs i entitats sense ànim de lucre, també hi ha caigut. Era el número 8.830 i l'ha repartit l'agrupació Escolta i Guia de Sant Boi. Van triar aquest número perquè és el codi postal de la ciutat i, per tant, el de la seu de l'entitat. La sort ha volgut ara que els caigui 1 milió d'euros a repartir entre tots els que compressin algun bitllet amb aquest número. Un dels caps de l'agrupació Escolta de Sant Boi, l'Elsa Heredia, ho celebrava als micròfons ahir del Via Lliure de RAC1.
Per nosaltres ha sigut tota la sort del món, perquè realment totes aquestes butlletes les hem repartit entre les famílies del cau, les tenien les nostres famílies i tots aquests diners doncs seran per això, pels nostres infants, per les famílies i per gent propera que ha pogut comprar aquestes butlletes. Estem molt, molt il·lusionats, la veritat, super agraïts que ens hagi pogut tocar això i molt contents, la veritat.
El segon premi de la grossa, el 50.913, amb 65.000 euros per bitllet, ha repartit molts més diners que el primer, ha caigut a les Roquetes, a Sant Pere de Ribes, a l'Hospitalet de Llobregat i a un estanc del carrer Urgell de Barcelona. El tercer premi ha estat el 1.411, que reparteix 30.000 euros per número. La majoria de bitllets guardonats s'havien venut a Sant Vicenç dels Horts, però també a Salt, Badalona, Calaf i Molins de Rei. Els quarts premis són el 80.243 i el 8.300, que reparteixen 10.000 euros per bitllet. El primer quart premi s'ha venut a Agramunt, a la llibreria L'Espiga, que havia col·locat 15 bitllets i també per internet. I l'altre quart premi ha caigut íntegrament a Manresa. Poca broma, la grossa ha regalat a la capital del Bages 100.000 euros. Ha regalat a la capital del Bages amb 500.000 euros, perdoneu. Els cinquens són el 4.501, el 39.639 i el 34.975. premiats cadascun amb 5.000 euros per bitllet. Un pessic que ha marxat cap a Vilafranca del Penedès, l'Hospitalet del Llobregat, Roses, Puig-reig o Parets del Vallès. I el de la Grossa, per cert, no era l'únic sorteig important d'aquest cap d'any. Avui a les 11 sabrem qui guanya el premi del cupó extra de Nadal de l'11. Repartirà 80 premis de 400.000 euros. Una pluja global de 32 milions d'euros i seguirem el sorteig a partir de les 11 per estar pendents, òbviament, d'on cau. Passen 5 minuts de 9:15 del matí. Ahir al vespre, abans de les campanades, ens vam assabentar d'una notícia que ha sacsejat el món de la cultura. La mort als 83 anys de la fotògrafa barcelonina Isabel Esteve, més coneguda amb el nom artístic de Colita. Era, sens dubte, una de les figures més destacades del fotoperiodisme i de la vida cultural de Barcelona. És coneguda sobretot per haver fotografiat personatges de la talla de Salvador Dalí, Joan Miró o Gabriel García Márquez. També van passar per davant de la seva càmera Mario Vargas Llosa, Joan Manuel Serrat, Orson Welles i Anna Maria Boix, entre molts d'altres. Colita ha mort aquest diumenge a poques hores perquè acabés el 2023 a causa d'una peritonitis, però deixa un llegat inesborrable al món del fotoperiodisme i de la cultura d'aquest país. N'informa Marc Suí.
Colita va iniciar la seva carrera autodidacta com a fotògrafa a principis dels anys 60, en ple franquisme i en un període en què l'expressió artística i el periodisme eren l'única arma davant la censura i l'oposició de l'Església. En els seus més de 40 anys de professió, ha realitzat més de 40 exposicions i ha publicat més de 30 llibres. Les seves obres es troben en col·leccions tan importants com el Museu Nacional d'Art de Catalunya o el Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Al llarg de la seva carrera li han donat diversos premis, com la medalla de mèrit artístic de l'Ajuntament de Barcelona, la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Fotografia i la Medalla d'Or a les Belles Arts per la seva trajectòria. Destaca la seva galeria de retrats amb protagonistes com Gabriel García Márquez, Joan Miró, Salvador Dalí, Orson Welles i Carmen Amaya. I ha deixat documents gràfics de moments històrics com la tancada de Montserrat, la mort de Franco i diverses manifestacions polítiques.
Gràcies, Mar. Des del govern, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, s'ha mostrat colpida per la mort de qui ha definit com una de les grans fotògrafes del nostre país. En una piulada, la consellera ha subratllat que la cultura catalana li deu molt, tant per la qualitat de la seva obra com per la representació del món cultural català, la Gaucher Divin, la nova cançó i molts més. Més enllà de les campanades o dels sorteig de la Grossa, l'últim dia de l'any també està marcat pels discursos de final d'any dels presidents autonòmics. El rei tria la nit de Nadal per dirigir-se als ciutadans i el president de la Generalitat ho fa per Sant Esteve. Però la tradició marca que la resta de líders territorials s'adrecin a la població a través de la seva televisió autonòmica la nit de Cap d'Any. La majoria de presidents van aprofitar l'ocasió per tornar a parlar, bàsicament, de Catalunya. L'amnistia i el meló del finançament autonòmic que Pedro Sánchez està disposat a abordar per apaivagar les ànsies del sobiranisme català van centrar els discursos de bona part dels presidents, sobretot els del PP. No van fer referències explícites a Catalunya, anomenant-la tal qual pel nom, però tots van fer una crida a complir la Constitució espanyola perquè, si no, diuen, la igualtat i la convivència a l'Estat està en risc. Com de costum, la més dura va ser Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid. Un cop més va tornar a entonar allò de Madrid és Espanya i Espanya és Madrid. Ayuso entén que la seva comunitat té un deure moral amb tots els ciutadans espanyols i per això va presentar la regió de la capital d'Espanya com l'única capaç de garantir la igualtat entre espanyols i la unitat de l'Estat.
El grave error de l'amnistia, el grave error de coligarse con las minorías separatistas vascas y catalanas, el grave error de elegir políticas comunistas que solo empobrecen y asfixian, de promover la desigualdad entre españoles y el enfrentamiento, hacen imprescindible la fortaleza del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Els presidents de Castella i Lleó i Galícia, Alfonso Fernández Mañueco i Alfonso Rueda, tots dos del PP, també van treure tota l'artilleria contra el govern de Pedro Sánchez per l'amnistia.
Sin constitución, queridos paisanos, no hay democracia, ni estado de derecho, ni igualdad, ni libertad, ni solidaridad. No hay garantías para seguir avanzando de manera pacífica y armónica.
Existen riesgos que amenazan un marco constitucional, a igualdad entre los ciudadanos, los lazos de fraternidad que nos unen y a credibilidad de un marco legal que nos protege, non deberían estar xa máis en negociación.
Rueda va fer un discurs molt marcat pel context electoral a Galícia, òbviament, que se celebrarà, eleccions, recordem, el proper 18 de febrer. Avui, per cert, precisament parlant d'això, l'Espanyol publica la primera enquesta sobre aquests comicis i vaticina que el PP conservaria el poder reeditant una altra majoria absoluta. Els populars perdrien suports, però es beneficiarien de la divisió de l'esquerra, que Sumar i Podem vagin perseverat els penalitza i cap dels dos entraria al Parlament gallec. Quedarien directament fora. Però, més enllà de les autonomies del Partit Popular, ahir també feia el seu discurs un dels pocs barons territorials del PSOE que conserva el poder després de les eleccions municipals i autonòmiques. Parlem del president de Castella-La Mancha, l'Emiliano García Page, que ahir va tornar a deixar clar per què se'l considera el socialista més beligerant contra l'entesa entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Page deia això en el seu discurs.
Hay gente, algunas posiciones muy radicales en España, que buscan arañar la Constitución. Y habrá que decir alto y claro que si es verdad que la Constitución ampara una España plural, impide por completo los privilegios. Me va a tocar a mí defender con fuerza nuestros propios derechos, los derechos que tenemos como españoles, derechos que algunos quieren literalmente vulnerar.
Tot plegat després que Pere Aragonès acomiadés l'any amb una publicació a Instagram, va evitar fer referència al referèndum o a l'amnistia, això ja ho va fer en el discurs de Sant Esteve, i es va limitar a destacar com de farcida ha estat l'agenda internacional del seu govern durant el 2023. En els últims 365 dies, el president de la Generalitat s'ha reunit amb el Papa Francesc, Hillary Clinton, l'expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, l'expresident uruguaià Pepe Mujica, el comissari de Justícia Europeu Didier Reynders i l'expresidenta de Xile, Michelle Bachelet. Trobades de primer nivell, segons diu el president al seu compte d'Instagram, que han fet que Catalunya guanyi presència internacional. Però, més enllà del balanç de l'any, Pere Aragonès enceta el 2024 amb un gran repte, sens dubte, l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat. Aquest matí, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el president fa una crida a la resta de grups parlamentaris a seure's a negociar per arribar a un acord el més aviat possible. Ell voldria que els comptes estiguessin aprovats a tot estirar a principis de febrer. Per tant, d'aquí un mes. I per cert, qui ja sap que no repetirà com a líder autonòmic és Íñigo Urkullu, que ahir va pronunciar el seu últim discurs com a lendakari. Urkullu va posar deures a qui el substitueixi. Va reclamar un clima de negociació i entesa per ampliar les competències del País Basc.
Nuestro autogobierno ni está garantizado ni ha tocado techo. Debemos defenderlo y protegerlo, también ampliarlo y reforzarlo. Es nuestro bien común. Es la llave de nuestro bienestar. El autogobierno vasco fue, es y debe seguir siendo un gran logro compartido.
Tot i aquest missatge, encara no se sap quan es faran les eleccions per escollir un nou lendakari. De tots aquests discursos, escoltem el comentari que hi posa ara el delegat del Punt Avui a Madrid, David Portabella, que firma aquest comentari, com dèiem, sobre els discursos dels presidents autonòmics.
Una superstició de cap d'any és escriure en un paper les vivències dolentes de l'any que s'acomiada i cremar-lo. Però pels presidents autonòmics al sud de l'Ebre sempre hi ha un exorcisme més temptador: cremar el balanç de les polítiques pròpies i utilitzar Catalunya com a espantassogres. És així com els madrilenys no van sentir res ahir de per què cal desprotegir el col·lectiu LGTBI o grapejar Telemadrid gràcies a un decret òmnibus fet amb traïdoria nadalenca. El piromusical d'Isabel Díaz Ayuso dicta que el 2023 és agredolç per les polítiques comunistes i l'amnistia dels separatistes, un missatge que segur que va commoure els veïns de San Fernando de Henares que han perdut la llar per les esquerdes del metro. Per si el Madrid Districte Federal no fos prou baluart, el castellano-manxec García Page veu la Constitució en perill i sent que li tocarà a ell defensar-la des de Toledo. I més entendridor encara és escoltar els barons del PP, Mañueco i Rueda, convocant-se a vetllar per la convivència quan són incapaços de desautoritzar la infame banda sonora del Que te bote chapote i del Me gusta la fruta. Ai, si Catalunya no existís. Quin pànic al full en blanc.
Per cert que avui l'expresident Quim Torra deixa d'estar inhabilitat. Aquest matí, el primer del 2024, s'ha llevat sense que pesi aquesta llosa damunt seu que li impedia presentar-se a cap càrrec públic. Després que el Tribunal Superior de Justícia l'inhabilités per negar-se a despenjar una pancarta de suport als presos polítics i que s'hagués d'apartar de la política institucional, ara l'expresident de la Generalitat recupera tots els seus drets polítics i, per exemple, doncs, si volgués, podria tornar a presentar-se a unes eleccions. Ara bé, de moment, ell mateix ha descartat aquesta opció. I també des d'aquest matí, Espanya ja no ocupa la presidència de torn del Consell de la Unió Europea. A partir d'avui, la responsabilitat recau en mans belgues. I el relleu de Sánchez l'agafarà el primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo. Ahir, el president espanyol es va acomiadar de la presidència amb un comunicat en què celebrava que durant aquests 6 mesos hi hagi hagut acords històrics. I es va felicitar també a ell mateix per haver aconseguit una Europa més forta i cohesionada. Sánchez va destacar que durant el seu mandat han començat les negociacions perquè Ucraïna i Moldàvia s'assumin al club dels 27 i, sobretot, va treure pit de la reforma del mercat elèctric i de la primera llei que regularà la utilització de la intel·ligència artificial. Sánchez en fa un balanç positiu, però també el fa la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. A través de Twitter va assegurar que la d'Espanya ha sigut una presidència d'èxits, literal. Però ha acabat el torn d'Espanya i el català continua sense ser una llengua oficial a la Unió Europea. Durant la nova presidència de Bèlgica, el català, per tant, continuarà sent una de les grans carpetes que continuarà oberta sobre la taula. Així ho van confirmar tot just, recordem, fa unes setmanes, fonts diplomàtiques belgues aquí a RAC1. Un altre dels temes de l'agenda de Brussel·les serà l'ampliació del projecte europeu, sobretot cap a l'est del continent, amb els ulls posats a Ucraïna. 3:15 del matí. De fet, el 2024 arriba amb una agenda política carregadíssima. No en va, serà allò que s'anomena un any superelectoral arreu del món. Més de 4.000 milions de persones, 4.000 milions, votaran en una de les últimes eleccions que se celebraran en 76 països diferents. Dit d'una altra manera, un 51% de la població mundial passarà per les urnes durant aquest 2024. Més de la meitat. El tret de sortir d'aquest calendari serà aquest diumenge mateix, 7 de gener, a Bangladesh. Però després n'arriben d'altres d'importantíssimes, com les presidencials als Estats Units, que són el 5 de novembre, les del Parlament Europeu, el 9 de juny, o les de Taiwan, Bèlgica i Portugal. Ara bé, que hi hagi eleccions no vol dir que sigui un any d'èxit de la democràcia. Un de cada 4 votants participaran en convocatòries electorals de règims autoritaris, o com a mínim no democràtics. L'exemple més clar és Rússia, que el 17 de març escollirà si Vladimir Putin continua sent el president. Però dins d'aquesta categoria de països amb dubtosa reputació democràtica que celebraran eleccions aquest any, també hi ha Bielorússia, Tunísia, Ruanda i l'Iran, per exemple. Aquestes convocatòries electorals a països no democràtics seran una eina per enfortir el lideratge dels seus líders i legitimar els seus règims autoritaris. Ho explica a RAC1 la investigadora del CIDOB, Carme Colomina.
Més eleccions no vol dir més democràcia. Moltes d'aquestes eleccions es convocaran en països o bé que són autoritaris o que els podem anomenar sistemes híbrids, per tant, seran eleccions per determinar el grau de suport popular al líder.
Doncs d'aquest super any electoral, a més, recordem, de 4.000 milions, el 51% de la població cridada a les urnes, escoltem el comentari que hi posa el periodista de La Vanguardia, Joaquín Luna.
Aquest 2024, 4.000 milions de persones podran votar al món, el 51% de la població. En 2 setmanes, Taiwan, el novembre, Estats Units, passant per Rússia, Xina o Indonèsia. I malgrat això, les urnes no garanteixen una bona salut de les democràcies, suposadament irreversibles. El possible retorn de Donald Trump a la Casa Blanca o les perspectives favorables de l'extrema dreta a les eleccions al Parlament Europeu de juny ens recorden el perill de les forces destructives des de dins del propi sistema. O la Índia, el país més poblat del món, on el primer ministre Narendra Modi segueix un manual perillós. 2 punts. Enfablir els contrapoders. Democràcia no és només votar. Democràcia no és només la força del poder executiu. Democràcia és un sistema de contrapesos que limiten els abusos de poder. Aquesta pot ser una mala collita electoral al món, amb el transfons de l'augment de la desinformació, o una bona collita si els defensors de la democràcia són conscients de que aquesta no està garantida de manera vitalícia.
Encetem, doncs, un 2024, sens dubte, ple de reptes, un dels quals serà un any més el combat contra la violència masclista. Ho farem amb més deures que mai, perquè acabem el 2023, explicant que serà tristament recordat, sens dubte, com un dels anys amb més dones mortes per violència masclista des que hi ha registres. Durant els últims 12 mesos han mort assassinades a Catalunya 14 dones. 13 a mans de la seva parella o exparella i una a mans del seu fill. Són dos feminicidis més que el 2022, és a dir, un 17% més. Amb aquests 14 feminicidis a Catalunya, el 2023 se situa com un dels 3 anys més negres de l'última dècada, igualant el 2021 i el 2014. Tot i això, l'assassinat divendres passat d'una dona a Barcelona podria fer enfilar la xifra del 2023 fins a les 15 víctimes de violència masclista. Per ara, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tractaria d'un crim masclista, però de moment no està confirmat. Si es confirmés, per tant, aquest any es convertiria en l'any amb més crims masclistes de l'última dècada. Estem al 2023 i estem parlant de que potser haurem de lamentar l'any amb més víctimes en mans de les seves parelles o exparelles de l'última dècada. És a dir, en comptes d'avançar i de millorar, retrocedim. Sense comptar aquest últim cas, que encara està sota investigació, 127 dones han mort assassinades a Catalunya. Estem parlant de Catalunya, 127 dones des del 2012. 127 en 10 anys. A Espanya, les xifres del 2023 també són esborronadores. Han mort assassinades a mans de les seves parelles o exparelles 55 dones l'últim any. Això és un 10% més que l'any anterior. I quan queden 10 minuts per clavar les 10 en punt del matí, parlant precisament d'històries que doncs, posen els pèls de punta, el sindicat de llogateres denuncia un cas d'aquells que entristeix i que indigna alhora. Una veïna de Barcelona es va suïcidar la nit de Nadal perquè sabia que la desnonarien pocs dies després. La propietària del pis va posar en marxa el procés per fer-la fora de casa després que la dona s'endarrerís en el pagament d'una mensualitat del lloguer. Una! El sindicat denuncia que cada cop són més les persones que no poden fer front als preus dels lloguers i que viuen sota l'amenaça que els facin fora de casa seva. També recorden que 2023 ha estat un any molt marcat per l'encariment dels preus de l'habitatge. Divendres mateix vam conèixer un nou rècord del preu del lloguer a Barcelona, que ja és el més alt, que ja és més alt que el salari mínim. És a dir, a Barcelona, si vols viure, això et costa més que el salari mínim. Per tant, si ets una persona que cobra el salari mínim, directament no et pots ni plantejar viure a Barcelona i has de buscar-te la vida com bonament puguis. Parlant dels preus de l'habitatge, però és que, de fet, una altra de les protagonistes del 2023, sens dubte, ha estat la inflació. I agafeu-vos, perquè el 2024 arriben més pujades de preus, sobretot els del transport, amb tarifes a l'alça, el metro i els autobusos, els peatges i els taxis. Tots els bitllets de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona s'encariran un 6,75%, per tant, pràcticament un 7%, i a la resta del país ho faran un 3%. Això vol dir, per exemple, que la T usual d'una zona passarà de costar 20 euros a costar-ne 21,35 cèntims. En aquest cas, però, els nous preus no entraran encara en vigor fins al 14 de gener, per tant, 14 dies de marge. A Renfe, en canvi, es manté la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i mitja distància. No tindran tanta sort els conductors, perquè les autopistes també s'encareixen. La pujada més important serà del 3,5% a les barreres de la C-16 entre Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Manresa, com si no fos prou cària. Mentre que, pel que fa al taxi, les tarifes urbanes de l'àrea metropolitana també viuran un increment del 3%. I a l'1 de gener també s'enfilaran els subministres bàsics, sobretot l'aigua, que de mitjana es dispararà, atenció, un 34%. A partir d'avui mateix, l'aigua. Això, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, tindrà un impacte d'un euro, aproximadament per persona. Tot i així, el total definitiu pot variar a cada municipi. Per exemple, a les poblacions on la subministradora és Aigües de Barcelona, la factura, que és bimensual, pujarà de cop 5 euros. I la llum i el gas també costaran més, en aquest cas, per culpa de l'IVA. L'IVA de la llum passarà del 5 al 10%, mentre que el gas tindrà un IVA reduït del 10% fins al març, i a l'abril, un cop haguem passat l'hivern, tornarà al 21% habitual. Ara bé, no tots són males notícies, òbviament. Ja ho dèiem a les 9 al davantal. El 2024 comença amb una pujada de les pensions. De mitjana, les de jubilació augmentaran un 3,8%. Això vol dir uns 52 euros més al mes. Això les pensions contributives. Pel que fa a la resta de pensions, les no contributives viuran una pujada del 6,9%. És a dir, uns 46 euros mensuals més pels qui les cobrin. Això sumat a una altra de les notícies positives que ens va deixar aquesta recta final d'any, l'Euríbor. l'Euríbor, que és l'indicador que es fa servir per calcular el preu de les hipoteques, que ha tancat l'any per sota del 4%. Això es traduirà en una reducció d'entre 30 i 60 euros mensuals per aquells que revisin la seva hipoteca cada semestre. En canvi, els que la revisen cada any pagaran a l'alça la diferència anual de l'Euríbor dels últims mesos. I per cert, parlant de coses que arriben amb l'any nou, per tant, parlant de coses que han arribat fa menys de 10 hores. Ara hem fet un repàs dels preus, de les tarifes, però és que n'hi ha una altra també de destacada, que és que Mickey Mouse, el Mickey Mouse original, creat l'any 1928, passa a ser de domini públic. Per tant, qualsevol persona podrà utilitzar la imatge del ratolí de Disney perquè la companyia ja no en serà la propietària. Els drets d'autor als Estats Units només es conserven durant 95 anys des de la primera aparició del dibuix original. És a dir, quan el ratolí apareix a la pel·lícula Steamboat Willie pilotant un vaixell mentre xiula. Aquesta va ser la primera aparició. Ara bé, això no només afecta a la primera versió de Mickey Mouse i no les més modernes. Això, expliquem-ho bé, només afecta a la primera versió de Mickey Mouse, que és aquell dibuix d'aquella imatge d'ell xiulant, com dèiem, en el vaixell, tan coneguda i reconeguda, no afecta les més modernes, que continuen estant sota control de Disney. El coordinador de publicitat, relacions públiques i màrqueting de la Universitat Ramon Llull, el Josep Maria Picola, ho adverteix des dels micròfons de RAC1.
Es podrà utilitzar aquesta imatge del dibuix original del Mickey Mouse per qualsevol aplicació, però important, aquella imatge de la qual n'han caducat els drets. I ara estampem samarretes amb la imatge actual del Mickey Mouse i les venem, estem incomplint evidentment tota normativa i els advocats de l'imperi Disney ens poden caure a sobre.
Els drets s'havien d'alliberar l'any 1998, però la companyia va aconseguir allargar els seus drets d'autor gràcies a una reforma legislativa coneguda com a llei Mickey Mouse, precisament. Aquesta permetia allargar 20 anys més els drets d'autor per tal de protegir els seus personatges i obres. Ara, segons Picola, també ho podrien tornar a intentar. I parlant de personatges de ficció, ahir TV3 va acomiadar l'any recuperant-ne dos de mítics, en David i en López. TV3 va emetre 8 capítols consecutius de la mítica sèrie per celebrar que enguany fa 25 anys. Tota una marató que, com no podia ser d'una altra manera, va incloure un dels capítols més mítics de Plats Bruts, tot un clàssic de les festes nadalenques, que és Tinc un dia normal, que tots els fans de la sèrie recuperem, sens dubte, aquests dies. És aquell episodi en què el David i el López passen les festes de Nadal junts, però sense voler reconèixer que les estan celebrant.
De puta mare!
De puta mare!
De puta mare, López, de puta mare! Tu i jo som els tios més afortunats d'aquest món, sense Nadal, sense família, com un dia de cada dia. És que no m'ho puc creure, tio. A cagar la Beta, el pessebre i els torrons. Vinga, López, diguem-ho ben fort i que se n'assabenti tothom. El Nadal és una puta merda.
Ui, però això no es pot dir, això.
Tio, aquí som nosaltres els que decidim el que es pot dir. I nosaltres diem, el Nadal és una puta merda. Va, diu.
Bueno, em sap greu, però va.
Digue.
El Nadal... El Nadal no està bé.
De fet, durant el dinar del dia 25 dubten de si beure xampany.
Home, xampany no sé, eh?
Pensa que és un dia normal i no celebrem res, eh?
És que és veritat, collons. Per què sempre hem de celebrar alguna cosa per prendre xampany? Treu el xampany, López!
Trec el xampany, home!
O s'espanten quan troben un element massa nadalenc a la sopa.
I tenia raó, eh? L'aleta de pollastre li dona un gustet...
Sí, bueno, li dona el punt, eh?
Ai, 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 López. López, que aquí hi ha pilota. Això és pilota, López.
Hòstia, no fotis, eh?
López, que és pilota, i la pilota no és normal, la pilota fa Nadal, eh?
Hòstia, no pot ser, no pot ser!
No, jo amb aquesta pilota no...
Calla, no és pilota! És mandonguilla,
Al final, fins i tot, s'animen a menjar torrons i neules.
No ha estat gens malament, eh?
Què, fem les postres?
Sí, però una cosa senzilleta, eh? Cuidado, que faci baixar.
Això, lleugereta.
Hòstia! Què és això?
No m'ho preguntis, que no...
Doncs no t'ho pregunto, tu. Va.
I també canten alguna cançó, tot molt improvisat.
Be
aquesta cançó.
De qui és? De l'última de la fila?
I tant, que és maca. I de la tele a la ràdio, perquè aquest migdia RAC1 torna a emetre el resum de l'any en menys de dues hores, tot just dues hores, no, dues, una mica més de dues hores. Dues hores i un minutet. La Laia Framis i la Sílvia Solanes, just quan acabem aquesta edició especial en directe any nou del món a RAC1, han resumit els principals moments del 2023 que passarà a la història, sens dubte per la forta sequera que pateix Catalunya, per l'amnistia del procés o per l'escalada de violència sense precedents al Pròxim Orient. Són tres dels titulars de l'any passat, però n'hi ha molts més, com els terratrèmols de Turquia i el Marroc, el cas Rubiales, l'esclat de la intel·ligència artificial, el traspàs de Rodalies o els intents de cop d'estat a Rússia o al Brasil. El resum porta per títol 2023, un any d'emergència, i com dèiem, es tornarà a emetre aquest migdia a RAC1 just quan acabem aquesta edició especial any nou, dia 1 del Món a RAC1.